IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest és el quart episodi de Campeón. Si no ho heu escoltat els tres primers, vos recomanam que ho fasseu abans de continuar. Els trobareu a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org/campeón. 2 anys després de perdre el control del Festival Isla d'Encanta, que ell mateix havia creat, Antoni tornava a la càrrega. Aquest cop s'havia associat amb la periodista Núria Abad per organitzar el festival Indirama, que es va celebrar els dies 2 i 3 de desembre de 2005 a Palma, a l'esplanada de Son Rossinyol, i que va ser un autèntic desastre. El primer dia, allò semblava un camp de refugiats arrasat pel vent i la pluja. El segon, Cristina Rosenbinge, va baixar-se de l'escenari durant la prova de so i no va tornar a aparèixer. I si bé la resta d'actuacions varen desenvolupar-se sense grans incidents, l'imatge en general entre l'escàs públic i el fred era bastant desoladora. El divendres 2, a més, en la seva columna setmanal a El Mundo, El Dia de Baleares, Joan Vic Montaner publicava un article especialment demolidor en què es demanava com podia ser que un promotor amb un considerable currículum de deutes pendents continués rebent el suport d'institucions públiques.
Tenc sentiments una mica enfrontats amb aquell article que vaig fer. No recordo l'article, no l'he tornat a llegir mai i no sé exactament com ho deia, però estic segur que la meva intenció no era dir aquest festival no s'ha de fer. I de fet el festival tenia un cartell digne i estava bé i jo trobava que un festival d'aquest tipus no era tan ambiciós com havia estat Isla d'Encanta i trobava que tenia més sentit, però sí que m'assemblava un insult que una persona que havia fet 3 o 4 festivals abans, deixant forats a cada festival, que tenia deutes de feia anys que encara no havia pagat, que havia molta gent d'equips de so, de muntatges d'exposicions, grups musicals que no havien cobrat els seus catxers, d'edicions anteriors, un munt de gent que no havia cobrat, que se li donessin ajudes públiques per fer un altre festival més. Que tenia tot el dret de fer un festival i tenia tot el dret de tirar cap endavant, com tothom. Però que quan se reparteixen ajudes públiques s'hauria de tenir en compte si se li estan donant a gent que aprofita aquestes ajudes per anar deixant forats i per deixar gent sense cobrar.
L'article de Joan Vic, a més, rompia l'omertà al voltant de Toni Pla. Qualsevol que s'hagués mogut entre bastidors dins l'escena musical local en el canvi de segle sabia perfectament qui era i com feia feina. I així i tot, per alguns, encara era un heroi popular, un somiador intrèpid que havia aconseguit impossibles.
Vaig pensar que jo seria l'única persona que ho digués en això. No va ser fàcil i després això me va suposar això, perdre amistats, literalment. A mi, gent que jo pensava que érem amics, que me va retirar el saludo i gent que no eren amics i que ja m'importava menys, que m'odiava directament. O sigui, vaig notar odi. Però bé, jo trobava que ho havia de fer i ho vaig fer. Me va saber greu també per na Núria i per altres socis que ell havia enganyat, que se ficaven allà amb tota il·lusió i que havien de perdre pasta, inevitablement, per ficar-se una història amb Antoni, però que probablement el fet que el meu article provoqués una conversació en revoltant el festival en els mitjans ho va empitjorar. I això me va saber greu, la veritat, però no és la meva intenció.
Antoni generava aquesta mena de divisions, i no sols entre els seus detractors i els seus defensors. De vegades, la dicotomia la senties en la teva pròpia carn. Molta de la gent que va col·laborar amb ell al llarg dels anys era plenament conscient d'aquesta naturalesa bipolar, d'estar davant d'algú capaç de generar unes il·lusions colossals, aglutinar i catalitzar energies, però també d'una persona que construïa castells en l'aire i que en la seva fugida cap enlloc vivia perpètuament envoltat d'una boira de mitges veritats. Toni Cobretti és el nebot de Toni Pla, el fill de la seva germana petita, i el 2005 va ser al Festival Indirama, veient l'actuació de Kiko Veneno amb el seu altre tio, Pere Pla.
Indirama hi vaig anar. Vaig anar a veure amb el meu tio i mon pare, amb Pere, que en Pere de Dame Veneno, Kiko. Però sí, no va molta gent, eh?
En Cobretti era un nen petit quan Antoni va començar a organitzar concerts, però conserva alguns records de les festes de sa costa que va impulsar el seu tio des del bar familiar.
El que jo me'n record més són les festes que feia en plan sa costeta i coses d'aquestes, perquè m'ho duien allà, però era molt petit també, saps? El que jo me'n recordo és d'estar de dia allà i sa moneda de tota sa gent allà, però no me'n record molt bé, me'n recordo això. He vist ses fotos i tal, que me feien fer el que volien. Jo quan vaig ser més conscient ja no tenien el bar, ja ho tenien alquilat i no tenien el bar. Jo quan en Toni Coll va tenir bar, jo no tenia relació amb ell. No el veia. En Toni i jo vam tenir, de petit, el podia veure molt, després desapareixia i tornava després d'un any i el tenia un altre pic i així. No era una cosa que era seguit. Entonces, durant unes èpoques va estar, durant èpoques no, i quan va tenir bar no el vaig veure. I després, quan jo era petit, pues, era un poc el tio guai, així que te... A la millor no el veies mai, però te feia bons regalos, te feia bromes, jo què sé, pues, sempre se feia qualque xuleria, qualque broma tonteria i tal, no? O te feia fer qualque capullada, però... O sea, el record que el ten de petit és millor que el que ten de gran.
Antoni Cobretti va heretar el talent musical de Pere Pla i de ben jove va començar a tocar la guitarra i fer cançons.
Vaig començar amb 13 anys i m'anava fitxant amb el meu tio, amb en Pere, anava allà i en Pere pues, mai m'ha pressionat i m'ha dit res, m'ha dit, mira, vol coi la guitarra, coi-la, això és una escala i tal, ja tu t'espaviles i tal. I amb 16 anys vaig començar a fer... Antoni me va sentir, me va dir, jo te vull gravar un disc, no sé què, i diu, bueno, no crec que estiguessi preparat per gravar un disc, perquè també tenia altres... A lo millor tenia altres... Jo què sé, volia fer altres cançons antes de gravar una cosa, perquè a lo millor no era el que volia gravar definitivament. Però, bueno, ho vaig treure i va estar bé, també. I va ser de 7 anys. I ja de 7 anys va estar 5 anys amb ell, o 6, i no aturar. I va ser molt... una locura.
A principis de la dècada de 2010, The Last Dandies, la banda que va formar Toni Cobretti, eren la gran esperança blanca, la rutilant promesa del rock mallorquí. I en part ho eren perquè en Toni Pla va saber crear el hype. A més, per contrarrestar la inexperiència dels tres membres originals del grup, en Toni va enrolar un vell conegut, Jordi Herrera de Satellites, per fer-se càrrec de la producció del seu disc i tocar la guitarra en directe.
No tenien confiança, no sabíem molt bé... no havien gravat mai un disco, no assajaven cada dia, saps? Va ser tot com molt... que les cançons eren bones, però que havien de fer molt de feina, no? I en Jordi pues, me'l va ensenyar molt. Jo que m'ho ensenyat més en Jordi que en Toni. Jordi, Toni i nosaltres era un Cristo. A vegades era una cosa superguai i èpica i a vegades era una tormenta. No se podia saber, però bueno, ha hagut sempre com un rotllo d'amor-odio que va funcionar durant un parell d'anys, però no sé, va sortir guai el disco, el que passa és que després has de respectar el que cadascú vol fer, i entonces en aquell grup no se respectava el que un volia fer. Si un volia sortir-se d'una cosa o tenia una altra idea, en Toni te deia, no, això se fa així i tal, i això pues, a jo no me va, ni a Jordi ni a... saps? I després de no sobre, lo millor, que està passant aquí, qui t'ha dit això, quan tot ve aquí, quan, saps? Arriba un moviment de pasta i tal, molt bé, però després dius, què està passant? Quan t'ha dit? Quan de tot ve ses? I ja no saps tot això, i t'enteres de coses, doncs pues dius, joder, aquí ja se va... no sobre, se va dinamitar tot. Ell també va creure en nosaltres i me'l va parar dos ves, però després, quan generàvem dos ves, va ser diferent. Jo no m'ha robat ni m'ha deixat de robar, o sigui... Ell és un desastre. O sigui, ell cull una cosa, creu en una cosa i ho dona tot a això, aunque perdi dos vegades, perquè ell era pobre, o sigui, no tenia un duro, saps? No sé com ho fa, però quan cull vol fer una cosa, cobra d'un puesto i ho porta aquí i ho perd, saps? Lo que passa és que no dona confiança perquè no implica la gent, ni explica, ni porta corrent de tot el que fa, entonces creu desconfiança i... Ja, és que m'està fent sa por.
De nou, el Nigul, de mitges veritats, s'emboirava tot. Aquest cop, amb l'afegit d'involucrar un membre de la seva pròpia família.
Van quedar un dia a casa seva. I van veure que coses que no quadraven i van dir, pues mira, me sap greu, però adéu. I ja està. Però també, és clar, tens un grup i després l'altre i al final ja me vaig... Quan vaig dir a en Toni que no... Ja era de saber que ja les dades tampoc, perquè era que si tampoc m'agrada que critiquin el meu tio, saps? Jo l'estim, però és un cabron també, tampoc volia que estar allà i que me diguessin el teu tio tal, no sé què tal, ja ho sé, però tampoc, saps? O sigui que des d'aquell moment també vaig dir les dades duren un poc, jo crec, i vaig fer un altre grup, i des que vaig fer un altre grup pues no li va com a molar molt o algo i me feien bromes tot el rato. En plan, ara vas a fer un altre grup o no sé què, tal. I simplement era que jo tenia, pues, tenia ganes de fer altres cançons, un altre tipus de música i ja està.
Aquell altre grup es diria Scorpio i un altre cop s'erigiria en una de les grans promeses de l'escena local. Un dels fitxatges estrella de la nova agència que acabava de crear Albert Petit, Pink Tiramisu. L'agència a la que es va apropar Toni Pla a la seva darrera reaparició, després d'uns anys fora de circulació.
De fet, vaig parar per contracte amb Boli, amb Albert. No se puede hacer cosas con mi tío. Vaig parar amb Boli, eh?
Però, malgrat les advertències del seu propi nebot i altres persones, de la mà d'Antoni, Pink Tiramisu anunciaria l'obertura d'una nova sala de concerts a Gomila i una gira internacional del seu grup estrella de Wheels. La premsa local, com havia passat durant dècades, no va posar en dubte res de tot allò. Ni tan sols va tornar a parlar del tema un cop aquell nou castell d'arena s'havia vengut avall. Al cap i a la fi, els diaris ja tenien el que volien, la seva dosi de titulars triomfals.
Creus que la premsa de Mallorca mai ha qüestionat res de lo que li dic? Tu vas ara a la premsa mallorquina i li dius que faràs un concert amb Rolling Stones apoyant-se i ells ho publicaran. No pots anar a vendre una història a la premsa de que un grup mallorquí farà una gira mundial tocant a totes aquestes ciutats on no hi ha cap informació de a quines sales. No hi ha un disc editat internacionalment, per tant, quin interès tindran el públic de totes aquestes ciutats en anar a veure en aquest grup, que és un grup molt bo, a més, però que no té una distribució internacional. O sigui, en què te bases per dir, vinga, farem un article d'una pàgina sencera sobre això?
En realitat, la veritable història, la que de veres mereixia ser contada, era una altra. Era aquesta història. Us parla Joan Cabot. Estau escoltant Campeón, la història de Toni Llinàs Pla, un thriller pop. Aquest és el quart episodi i es titula Jax. Ramon Caimari havia estudiat Belles Arts a Barcelona. No tenia res a veure amb el món ni de la música ni de la nit, però quasi per casualitat es va trobar un dia al front de Cultura Club, un local que agafaria el testimoni de clubs anteriors com Sonotone o Casino Royal i que es va inaugurar el setembre de 2005.
És a dir, el Cultura Club no s'ha plantejat mai com si fos un bar. L'aposta d'aquest nom, tenia aquest nom de Cultura Club, que era un nom molt comú per un bar de vespre. Simplement era un espai que havia de ser un espai cultural, un espai on els companys o gent amb inquietuds culturals de fotografia, art, teatre, volguessin fer alguna cosa en aquell local, inclús fer un cicle de cinema i coses així per l'estil. Tot això eren idees que jo havia anat recopilant de locals que jo m'agradaven de Barcelona. Però sí que estava molt clar que no se podia viure o no se podia pretendre viure pagar un lloguer a l'Espacell Mallorca i viure de vendre peces d'art de companys i d'amics. I per pagar aquesta proposta, l'opció va ser vendre copes. La història va ser que al cap d'un mes d'obrir, pues allò ja no era un local cultural, sinó que tot se'n va anar un pot de mà, va tenir una resposta molt bona.
Més que molt bona. Quasi de la nit al dia, el Cultura es va convertir en el local de moda i les aglomeracions i cues varen començar a generar problemes amb els veïns del Passeig Mallorca, una de les zones més opulentes de Palma.
Pareixia sense bestiar cada vespre, pareixia sense bestiar, jo ho entenia perfectament. Jo, si fos vinat d'aquella zona, també m'havies queixat. Les cues voltaven fins a Rafael. Jo arribava de que meva i al·lucinava. Era com això que no t'esperaven mai, no? La gent esperant, havien de fer esperar la gent per respetar l'aforo. Imagina't tu la persecució que teníem, que varen tenir inclús multes per fer-lo d'aforo. O sigui, mos obligaven a respetar l'aforo, però això generava unes coses de fora i exceso de fer-lo d'aforo. O sigui, que com si nosaltres volguéssim tenir la gent de fora o així per l'estil. No? Aconseguir que aquells carrers estrets, a les 3 de matí, estiguessin en silenci és una cosa impossible.
El Cultura no va durar ni un any en la seva ubicació original. La pressió era constant. Així que el 2006 Ramon Caimari traslladaria el club al Passeig Marítim.
Un dels motius va ser per mort de que el dueño de la finca, a part de que tenia tots els pisos llogats i molestava l'afluència de públic a baix, Se li va ocorrir convertir això en un garatge per ell. I el dueny del local va fer una pressió de Coso i de Ribó i, per una altra banda, va haver una altra persecució total del vespre. Bueno, en aquest local vam arribar a posar maniquís perquè mos venia la policia i mos deia que no podien tenir un disc jockey posant música, que no havia, que això no havia de manual. I un dia van posar maniquís i va venir la policia i se va posar tot loco fins que li van ensenyar que era un maniquí. O sigui, no podia tenir ni disc jockeys. També em deien que tampoc podia tenir una bolla de discoteca, perquè la bolla de discoteca marcava una pista de ball i aquest local no podia tenir una pista de ball. O sigui, la persecució d'aquest local no era normal. Quan varen tancar aquesta cultura, me'n varen anar al passeig marítim, perquè ja no hi havia pocs locals, hi havia problemes per trobar locals en llicències, i em vaig trobar un que era un piano bar de vora sota el Palace, que era el Piano Bar Venècia, que estava fet pols, era molt petit, i bueno, no donava opció a fer moltes de coses, però així tot, i com que era l'únic que hi havia, doncs me'n varen anar allà.
El Casino Royal i el Cultura Club varen conviure durant pocs mesos, però poc després de tancar el club que tenia en Pacis Beiret, Antoni va començar a orbitar al voltant de Ramon Caimari.
Quan jo vaig obrir escultura, el casino encara no estava tancat, però sí que va durar dues, no sé si va durar un mes o dos mesos, i quan va tancar pues, també se va notar. En Toni Pla apareix a la primera cultura, apareix a la primera cultura ja a lo darrer, pràcticament, i apareix després d'haver fet Cindirama, que li va anar fatal, i sé, si no me'n record malament, crec que me'l va dur un grupo per fer la presentació del festival o alguna cosa així per l'estil. I aquí va ser, saps un poc, el primer contacte amb Toni Pla. I després, ja quan vàrem anar a Venècia, pues aquí sí que en Toni ja se va implicar un poc més, en el sentit de que jo el vaig agafar per pinxar més vegades. Jo sempre havia sentit xerrar molt d'en Toni Pla i sempre el vaig mantenir molt en corda curta, i crec que en Toni Pla sempre va funcionar en corda curta. Quan estava a l'escultura i feia feina en jo, pues lo que feia feina, les seves feines eren pinxar, posar música, que ell ja realment ja no em volia posar massa de música perquè se sentia un poc vell en aquell moment per pinxar, saps? Si venia a pinxar, pues pinxava primeres hores i no pinxava a partir de les 2:30 de matí o a partir de les 2, em volia anar presta que seva, saps? I sí que es veia que ja va pitjar un poc, i ja de dos grups, sobretot en el moment aquest que ja varen deixar de fer la música electrònica, sí que és veritat pues, que aquí jo li vaig dir, pues mira, si me pot dur qualque dit jockey, saps, de tema indie, ja varen d'un amable, després ja varen dos senyors Chinarro, varen fer dos concerts seguits del senyor Chinarro.
Però seria en el tercer Cultura el que s'obriria el 2008 a l'antiga discoteca Caramelos, aferrada a l'hotel Palace Atenea, on realment Antoni jugaria un paper destacat com a intermediari fent de pont en la contractació de molts dels grups que actuaven allà.
Pues Antoni Pla a l'escultura sempre ha fet el mateix, o sigui, o pinxar o intentar dur grups, contratar grups, perquè després venguessin a l'escultura. És com una persona pont entre l'escultura i els mànagers. Mai va tenir un contracte amb nosaltres i cobrava per punxar. I qualque vegada, si els concerts anaven bé, pues li donàvem pues, una gratitud, saps, per els concerts, saps? Així com li donàvem penya que s'ha anat bé, li donàvem per pinxar, i de part donàvem alguna cosa més, saps? No sé, saps, podia incorporar un número, pues potser si el concert havia anat bé, pues, li donàvem 100 euros. Si el concert no anava bé, no se li donava aquesta menció. I en Toni va funcionar molt bé, saps? Fins que després del 5è aniversari d'Escultura Club, que varen fer son a mà, van tenir un problema determinat, que és que el darrer dia havien de fer l'Ofol d'Herbian. I nosaltres ja començàvem a tenir problemes als locals respecte a l'hotel. La sala aquesta estava davall de l'hotel i estava davall d'una sala de reunions. I l'hotel ja mos havia avisat un parell de vegades que, a part de que li molestaven els clients que se deixaven, que quedaven de fora a la zona del hall de l'hotel, també hi havia vegades, i sobretot si eren concerts en directe, que molestaven a la sala de reunions i o altres espais de l'hotel. Ja m'ho havien avisat, i també m'ho havien avisat que en aquell moment en concret que havia tocat la Follèria hi havia d'haver una conferència d'un escarrer o no sé d'aquí. I vàrem haver de retreçar com a dir 2 hores aquest concert perquè havien d'esperar que acabés aquesta reunió, no? I això va ser com un punt d'inflexió entre l'hotel i el local, i en aquest sentit, pues, va ser, saps, quan jo li, Toni Pla, vaig dir, mira, Toni, s'ha acabat de fer concerts, no tots els concerts que feim no van bé, no tenim una sala per fer concerts, mos pensaven que sí, però mos torna a generar problemes, i jo no vull estar, sap, pendent de si ara podem fer concert o no podem fer concert, tenint el grup aquí de fora, fer esperar la gent o tal, o tot aquest rotllo.
L'incident en Love of Lesbian va causar, a la llarga, que el Cultura es traslladés de nou, sense abandonar el passeig marítim, però a un local on era més complicat treure rendiment a segons quina mena de concerts.
Quan se li diu que ja no se pot fer concert a l'escultura, ell sempre ha tingut aquestes sessions als concerts. Sort dit jockey, saps? Pues a ell no li importava, sort jockey ni pinxar. Ell necessitava... I a part s'ha de tenir en compte una cosa, quan se li diu que no vull més concerts, això també afecta a nivell econòmic. M'entens? 60, 62, per 100 o 150 euros per cada concert, a saber, t'estic xerrant d'una xifra que ni siquiera sé si era o no era aquesta, saps? També s'ajunta que ell ja se troba que ja no vol pinxar, evidentment, ell necessitava algo per subsistir. I amb aquest algo per subsistir, pues, se va inventar, pues, altres coses paral·leles. En el moment que en Toni Pla va deixar de fer feina per escultura, saps? Va ser quan se li va anar la pilota.
En els anys que va estar fent d'intermediari per cultura i treballant com a representant de The Last Dandies, en Toni operava sota el nom de El Mago Suplente. I, com sempre, es va envoltar de gent jove i amb ganes de fer coses. Una d'aquestes persones era Àlex Siré. Àlex San, com es feia dir quan punxava.
Claro, jo estic pinxant, jo estic resident a una sala a Vic, a la província de Barcelona, pinxant, i la gent d'escultura se posa en contacte amb jo, sabent que som mallorquí, per fer-me resident d'escultura al Club Equip Palma, quan estava davall del Palace Ateneo. I la persona que contacta amb jo per, bueno, demanar-me les dades i contratar-me per baixar dos pits cada mes a pinxar és en Toni. I aquest és el primer contacte que tenen directe amb ell, tot i que d'estar pel mig, saps al final qui és el personatge o qui és la persona, el que passa és el contacte directe, el primer contacte és aquesta telefonada. Feia una sessió cada 15 dies, llavors, clar, amb ell teníem bastant de contacte, perquè molt bé, cada vegada que jo venia a Palma, perquè en aquell temps ell sí que estava a la sala i se movia pel mig, i és quan ell munta la promotora, si no vaig equivocat, va muntar la promotora el Mago Suplente, menys m'han cobrat aquella època, i comença a fer coses tan amb ell de bolos, quan jo estava a Barcelona li feia d'enllaç, ell enviava bandes igual a tocar en el RAF i jo estava en les bandes, duia alguna banda d'Anglaterra la que feia management, i comença a fer feina un poquet amb això com a d'enllaç a Barcelona, perquè jo estic allà en les bandes que hi va moguent i no fent feina pel Mago Suplente, sinó tirant-li un cable amb això. Ell el que feia era la contratació dels grups, no? Perquè ell, al final de tot el temps que ha estat per mig, coneixia a tots els managers, a totes les promotores, i ell el que feia era la contratació. I a canvi, el Cultura Club li tenia un pis pagat en el carrer Manacor, i o sigui, ell vivia allà a compte del Cultura Club. És que aquell pis crec que era d'un dels abogats que formava part de l'empresa Cultura Club i li cedien aquell pis i ell vivia allà. I després també li cedien l'oficina que tenia de vora, molt a prop de les places Patins, tenia l'oficina allà al Mau Supernet, també li cedia pues, una de les persones que formava part d'aquesta història del Cultura Club en aquell moment.
Una d'aquestes persones era Vicente Martínez, algú provinent del món immobiliari, que havia entrat de soci capitalista en el Cultura Club el 2008 i que seria una peça crucial en el pròxim projecte quimèric de Toni Pla, un concert de Guns N' Roses a Mallorca. Tot va començar quan en Toni va rebre una telefonada des de Barcelona.
Va rebre una telefonada d'un mànager cercant un espai a Mallorca per venir a tocar Guns N' Roses, que això no s'ho crea ningú. Se va comentar a una sèrie de persones i aquestes persones ho van veure viable i van invertir dos vegades en aquest projecte. I aquest projecte pues, va tirar endavant, se va fer el concert, van venir 12.500 persones, cosa que molta gent de Palma se pensava que no se faria, que va rebre moltes crítiques, però al final va sortir, saps, el concert. I era una promotora de Barcelona i que després se va fer Son Fusterat. De fet, ell de Guns N' Roses, del concert de Guns N' Roses i tot això, ell també va ser una peça de contacte, perquè arriba un moment que si tu no poses dos bes, no entres en una operació, entenc? O sigui que ell realment va ser com una espècie de fil conductor de que aquests dos concerts se poguessin fer. però els qui varen aportar els dobbers per fer aquest concert van ser altres persones, i els qui van dur a terme aquest concert van ser altres persones, no va ser Antoni Pla.
El concert de Guns N' Roses es va fer, però res va sortir com estava previst. De fet, de tota la gent implicada en l'organització del festival, irònicament, Antoni va ser l'únic que degué guanyar alguna cosa. La seva comissió com a intermediari en la contractació.
I jo he vist les transferències, jo vaig veure tot això, i va cobrar... Pues no ho sé, igual eren entre 10 i 20.000 euros, possiblement. El que passa és que tot aquest dobbe no se'n va quedar ni un, ho va destinar tot perquè li feia gana fer puta festival aquest, i sempre he tingut la sensació de que sempre hem intentat muntar coses d'aquestes perquè devia favors de moudes anteriors, i per igual, a bandes que li devia dobbes per no haver-li pagat un bolo, les duia un altre bolo, i era com una espècie de roda sense acabar. Perquè no tenia ni cap ni peu muntar aquell festi, aquell festi era deficitari, se ve des del dia 1, no? Però tenia la sensació aquesta de que igual té un deute amb sa gent de Bratzes, igual té un deute amb aquest manager, i clar, organitzava tot una moguda per tapar un poquet de forat i generar-ne un altre pic. Tot el que entrava per una banda per sortir per una altra.
El festival 2+2, de nou, partia d'una idea, com a mínim, qüestionable, organitzar un festival repartit en dos caps de setmana amb un cartell, a més, amb poca estirada.
No hi havia criteri artístic. Primer, com que no hi havia dobbers, i perquè no... O sigui, l'espai era el que era, al final muntar un festival a un puesto petit, en hivern, en dos caps de setmana separats, o sigui, tot eren males idees. Però volia fer sí o sí, saps? Vull dir, no hi havia volta de fuga, no?
Perquè sempre que la cagava per lo mateix, per voler fer massa, no li bastava fer un grup, havia de fer 5 o 6 o 7 o tot aquest rotllo. I, claro, això després no li va anar bé i tal, i tot aquest rotllo, i ens va generar problemes a nosaltres, perquè després no sé massa bé com ho fa, saps? Pues sempre el deixava lo millor, l'etiqueta d'escultura, a qualque puesto, i sí que d'aquí pues sí que vaig rebre pues dues o tres telefonades de diferents empreses reclamant d'on ve l'escultura, quan l'escultura no era l'organitzador d'això. Després sí que hi va haver, per exemple, de Guns N' Roses i Lenny Kravitz.
El de Lenny Kravitz era un concert de València que estava lligat al de Guns N' Roses a Palma.
Bueno, Guns N' Roses era d'una societat, que jo no vaig estar mai en aquesta societat, que hi havia tres socis, i cap d'aquests socis són jo, però me vaig veure afectat perquè després hi havia problemes de pagament i tot aquest rotllo.
Normalment hauria estat culpa de la gent que ho promovia aquí, però hi havia una sèrie de factors que ho van complicar tot, perquè al principi s'havia de fer Son Moix, per problemes amb l'Ajuntament de Palma, al final, quan ja hi havia el bolo i certat i tot, li van canviar, això és veri dir, perquè jo he vist mail, vull dir, estava allà de dins, li van canviar, van haver de fer Son Fuster, clar, la inversió per gestionar un bolo Son Fuster, que has de crear accessos, has de crear grada, has de fer totes aquestes mogudes, aquí va ser on se li va anar de mare, i no podien suspendre el bolo perquè aquesta ja havia cobrat ja la meitat, bueno, sí, i aquí ja se sabia que el bolo era un forat assegurat, perquè no se podia ficar la quantitat de gent necessària per amortitzar el bolo Son Fuster, impossible. Un bolo d'aquesta magnitud, no me recordo exactament de les xifres, però estem xerrant de 200, 250.000 euros, una cosa així. No me recordo exactament, però se movia per aquí perquè hi havia pagos d'aquest dobbes en aquesta empresa que ho gestionava, aquest manager de Barcelona. En aquell temps inclús vaig poder anar a pinxar a festivals perquè ell duia bandes en els 2+2 que organitzaven festivals por ahí, vull dir, ell tenia tota una xarxa muntada, però no sé quant de temps més vaig estar amb ell, no sé... Un any més, eh? Vull dir, va acabar el festi i poco más, vull dir, no... Lo que era el mago suplente en aquell moment va morir. No vaig cobrar res mai. No arribava mai, no? O sigui, és com... Ell era un geni amb aquesta art de retrasar ses coses, no? Era un geni. O sigui, te la ficava doblegada i li ficava doblegada tot Cristo, a promotores, a bolos, a managers, i no només un pic, un darrere un altre. O sigui, era... Si algo tenia de màgic aquest tio era que era capaç de convèncer a qualsevol persona de qualsevol cosa. I tothom sempre estava esperant darrere. I no arribava mai res, saps? Però sempre aconseguia que sa penya estava esperant i se'l cregués.
Alet Siré no era l'única persona que col·laborava amb Toni Pla, el mago suplente. També hi havia Roberto Sánchez, un jove dissenyador, que punxava sota l'àlies RTO.
Realment va ser ell que m'ho va ficar a punxar en escultura. Crec que va ser... Nosaltres teníem un blog en aquell entonces, quan encara se feien servir blogs, que se deia Ganchitos i Pepsi Boom, i feien qualque ventillo i exposiciones i tal. I un dia, no sé, li molava el que publicàvem, també fèiem entrevistes petites, i em va demanar per fer una web. I va comparèixer a l'oficina que tenia amb el meu soci, mos demanava per fer la web i tal. I va escoltar la música que sonava de fondo i allà pues, se va interessar i me va demanar si volia pinxar i a partir d'allà pues, ja sí que el veiem molt sovint fins que van ser bueno, molt amics. No sé si dir-te paternal, però no sé, ell, com que pareixia que m'estimava molt, sempre se preocupava per allò i res, i quedàvem, a part de les parts de feina, quedàvem per prendre algo i xerrar. Clar, m'encantava totes les batallites i les medalles i tenint tot això, sí. Tot el seu background, fictici o no fictici, però sí, m'ha ficat un poc en el mundillo que és i sobretot també m'agrada molt el tema de producció, de programar concerts i tal, i sí, tot això m'agradava, claro, un mundo nuevo. Lo primer que vaig fer amb ell i en Àlex, con el Mago Suplente, va ser el 2+2.
Roberto Sánchez també va participar amb Antoni en la producció del concert de Guns N' Roses.
Lo que record és anar a l'oficina normal amb en Àlex, qual que així de matí, arribar, i Antoni tenia aquesta bomba, no?, de Guns N' Roses. I estava supermotivat, que ho tenia ja fermat, que se podia fer, i varen començar, pues, amb molt hermós. I si va treure ahir dos vés, no ho sé. No ho sé. Jo no. O sea, jo no vaig veure ni un duro. I vaig currar tres dies seguits sense dormir. Però bueno, ahir crec que no hi era ni en el concert. No el record. I després del concert, per gestionar tot el que havia quedat per allà, no donava senyals. I varen quedar després d'un període de setmanes i me'l varen veure. I bueno, com si no hubiera passat nada. I així va quedar.
Però alguna cosa va passar en aquell concert. Després d'allò, en Toni va esvair-se. Això no era del tot estrany, ja ho havia fet altres vegades, però aquest cop la seva desaparició va ser més sobtada i estranya. També va coincidir amb un nou ictus del seu germà Pere, que va passar una llarga temporada ingressat a l'hospital. El cas és que en Toni es va convertir en un fantasma. Es va tancar a casa de la seva mare i durant anys pocs varen saber res d'ell. Potser l'únic que va mantenir-hi el contacte va ser precisament en Roberto.
Ell no sortia de casa seva i me telefonava i Gancho, ves a buscar comida a casa de mi madre i si me la puedes traer, no sé què. I jo li duia a la casa seva, li demanava si necessitava res, però no volia fer res. Supos que el castillo de Naipes va caure una altra vegada i ja li costava sortir. Però bueno, ja te dic, jo el que me donava, si me donava, jo el veia molt malament i bueno, dur-li menjar o deixar-li un període de vés, però bueno, pues li deixava perquè no estava molt bé. I ja va ser un moment que de sobte va desaparèixer i no se supo més. Varen passar uns 40 anys, sí.
És aquí quan tornem al punt d'inici. Àlex Siré feia anys que no sabia res d'en Toni quan un dia es va tornar a posar en contacte amb ell.
Estava amb Scorpio en aquell moment, amb el seu nebot que havia muntat una altra banda. Jo tenia un garito aquí a Santullani que feien concerts i ell me diu per veure si les pot dur per un... Pues, bueno, fer una mostra d'arts escèniques que fan aquí cada any. Vaig muntar un concert i tornem a enganxar contacte a partir d'aquí amb ell i me comença a explicar això, que està... Bueno, en conversacions amb uns promotors anglesos que tenen ganes d'obrir una sala aquí a Gomila. És bàsicament la història que me comença a contar. I que necessitaran pues, tenir un DJ que és resident i que havia xerrat amb Amable i que volia que en Amable i jo fóssim resident d'allà. Bueno, i comença a crear un poquet, es contesta per aconseguir que la gent comenci a estar un poquet de vora.
Primer va anar cercant Àlex, després va anar a trobar en Roberto.
Estava punxant d'una venda aquest de Mecaleira, que se feia en el Baluart, i va aparèixer. Sabia que estava per allà i va venir. Em vaig trobar i el vaig veure superbé, físicament, i de cara i tot. Clar, quan jo el vaig deixar estava supergordo, estava fatal. I quan me el vaig trobar allà en el Baluart, en el Mecaleira, el vaig trobar inclús més jove. Estava superbé. Vaig estar content de veure-lo. I allà vam tornar a tenir més comunicació i fins que va arribar el dia que m'ha dit de ver-nos con Àlex i vam quedar per berenar. I allà pues, va començar a comentar tot el que tenia en ment, comentava lo d'en Albert, com us havia de presentar en Albert. I allà va començar un poc tot, però bueno, jo en Àlex m'ho miraven en plan, com pies de plomo. O sea.
N'Albert era n'Albert Petit, qui acabava de crear l'agència Pink Tiramisu, que representava el grup de Toni Cobretti, Scorpio.
I tot passa com que el Toni, hòstia, mi tío te quiere conocer... Jo, clar, ja et dic, jo vaig anar allà, de fet, una mica amb peus de plom, per tot el que havia sentit de pasta, de no sé què, de que debe dinero a no sé quantos, de si Guns N' Roses... Bueno, pues tots els cadàvers que tenia al llarg de la seva vida. I bueno, i van començar a parlar, el tio amb una voluntat de jo te puedo ayudar, yo tengo contactos, tal. Jo portava molt poc dintre de la indústria musical i tenia, ja estava fent la meva xarxa de contactes gairebé des de zero. I bueno, i el tio, bueno, pues ens anàvem veient. El tio venia als concerts, a les bandes, i cada cop com que anava ficant-se dintre de l'òrbita de l'agència, fins que comença a dir que vol ajudar activament a The Wheels, que li agrada molt la banda, que té uns contactes molt importants que poden ajudar, pues, a fer una gira, etc, etc. I a part, paral·lelament, que vol obrir una sala a Palma.
Ell te venia aquesta història de que eren gent que ja que coneix des de Sirla d'Encanta, la gent que està relacionada amb el Casino Royal de Londres, bueno, gent que ja tenia relació des d'aquell moment, que ja havia contratat bandes a través d'ells, no? I que tenien això, ganes d'invertir i muntar un local a Gomila, un club. La idea del club era perquè, un poc el que era en el seu temps el Mallorca Rocks, no? Que et duia bolos d'anglesos a tocar una hora així, i cada setmana t'ho duia dos o tres bolos de 45 minuts. I ell t'explicava que aquesta gent, que eren manager de moltes bandes, volien que les seves bandes en promos de disco venguessin a tocar per això una hora, no? Courtney Barnett, jo què sé, Libertines, te venia a ser moguda de qualsevol banda. Inclús va acabar generant un warm-up de bolos amb dates i tot, que havien de venir antes de reaparèixer.
No només això, sinó que també hi havia un web i perfils a xarxes socials anunciant la pròxima obertura. De fet, alguns d'ells encara continuen online.
La web la va fer en Gancho, el mateix jove que feia feina el Mago Suplente. Instagram també, vull dir, tot això ho vam autogestionar nosaltres, saps? Eren nosaltres que ho creaven. Sí, m'ho han dit els anglesos, que podem muntar una web aquí a nivell així nacional, no sé, que sí, podem crear Instagram, que sigui de ser part d'aquí, sempre ja li va bé que nosaltres li gestionem això. Vale, molt, pues, molt bé, i necessitarem dir jo que residents i tal, vale, molt bé, ok. I a partir d'aquí comença, pues, hòstia, que nos podries ajudar a fer tal, a dissenyar això, no sé, bueno, i comença a liar-te amb les seves mogudes de sempre, enganxo a fer-li les webs, i jo ajudar-lo també per això, de mirar dates, a veure com ho gestionaria, no sé.
N'Albert, en Roberto i n'Àlex no s'acabaven de creure tota aquella història i varen arribar a fer una excursió fins on es suposava que s'havia d'obrir Kodak Club.
Me'n recordo que era allà per Joan Miró i unes obres, però no vam anar amb ell. Crec que vam anar, no sé si vam anar amb ell o no, però sí que el Gancho i jo sí que vam anar allà en plan de a veure si esto es verdad. I sí que estava jo, pues, un edifici que estava en obres i que l'estaven arreglant. Llavors era com, bueno, esto quadra.
I pues, tu estàs allà i dius, bueno, serà veritat que ha trobat qualcú que no el coneix i l'ha escoltat. Però bueno, nosaltres anàvem veient què passava i realment, pues, com que tot anava evolucionant i s'estava muntant, pues, nosaltres pues, seguíem.
Sí, perquè era un lloc que hi havia unes obres, però no estava molt gran, i si era exactament el lloc que havia de ser la sala. Cantava que ja no hi havia cap sala, no hi havia obres, però bueno, és que hi ha moltes ganes de creure això. No?
I a més de ganes de creure, en Toni també sabia administrar aquí i allà petites dosis de veritat. Cada tant succeïa alguna cosa que donava certa versemblança a les seves promeses.
De fet, me'n recordo una vegada que vaig quedar amb el Toni, en plan de... Tio, el tema de la gira, les dates... I ell va entrar com en una mena de sistema informàtic, com un back-office d'una companyia, en el qual el tio anava traient com uns codis amb dates i tal. O sigui, és que era, ja et dic, vull dir, jo no diré que si a mi no me poden tomar el pelo, vull dir, a tothom ens el poden prendre, però és que era com tot tan, saps, com un sistema, un back-office tipus SAP, on anava traient uns codis amb unes ciutats, vull dir, era com... Hòstia.
Jo recordo això, que era tot un poc així. Quan tu estàs arribant a un punt de... Ja està bé, una altra vegada. no me la torri més, Toni, ja està. Ja te treia algo que te feia baixar un poc el nivell aquest d'estar crispat i de, bueno, vale.
I a més, hi havia en Jax, Jax Ferreri, el suposat contacte de Toni Pla a l'agència Coda.
Aquest Jax Ferreri és aquesta persona que suposadament fa feina a Coda.
Això és brutal, perquè jo no, però en Albert va xerrar amb ell. Saps? Vull dir...
Que a mi aquesta persona em va arribar a trucar per telèfon. Era un tio que parlava amb un castellà perfecte i vaig parlar amb una persona que no era el Toni Pla, perquè la veu de més del Toni Pla, per molt que la vulgui camuflar, sabies que és la veu del Toni Pla perquè és inconfundible. Però aquesta, em va trucar una persona de... Hola, soy Jax, no te preocupes, tal, está todo okay, tal, todo, saps? Com una trucada com per tranquil·litzar-me. Que, o sigui, mai sabré qui és aquesta persona còmplice d'en Toni que va fer això, vull dir, perquè en Toni no era.
Jo m'escrivia a WhatsApp aquest tio de Coda, saps? I jo portava a prova en el mateix moment si podia xerrar amb en Toni, i era impossible. O sigui, no podia mantenir... Perquè en Toni, a més, les xarxes socials no era un tio que l'ha dominat molt, saps? Li costava bastant, era bastant lento. Jo sabia que si no podia xerrar amb tot en el mateix temps, eren la mateixa persona, jo ho tenia claríssim, saps? I era impossible, vull dir, quan te xerrava un, cridava a l'altre, mòbil apagat i tal, i sempre igual. Vull dir, jo mai podia xerrar amb aquest tio perquè només escrivia WhatsApp, i jo veig WhatsApp que escrivia i dius, és que és puta Toni, tio, és que fa la mateixa puta errada ortogràfica, és que fi de puta ni està cercant, ni agafa un corrector, saps? És que li és igual, saps? Si igual, jo que sé, que havien quedat que havia de telefonar a qualcú i no telefonava, se mosquetjava, no, és que no m'han criat els putes anglesos, és clar, ja se consonen els anglesos, funcionen d'una altra manera. Bé, jo que sé, sempre anava ficant boira darrere de tot això. Claro, ell, per quan comença a veure dubtes, magnifica les coses per intentar-ho fer-ho creure, no? I que va ser quan va començar a aparèixer la moguda de que han d'anar a Londres a reunir molt amb ell, no? I vaig pensar, la mare que m'hi pari, o sigui, ara m'agraden totes a Londres. Però jo sabia que sempre agafava la targeta de sa mare i li feia forat de sa mare, perquè havia vist comprar ordenadors amb aquella targeta del Corte Inglés, li havia vist comprar milions de coses que després havia d'educar els converters per recuperar sa pasta. Era el mateix modus operandi, o sigui, no canviava res, saps? O sigui, jo no, en Toni el conec de fa molt de temps. Jo ja no volia anar a Londres, ja li vaig dir, això és un pluf, saps? Però ahir, bé, madem, és igual, està pagant a mi, vale. Però, claro, en Roberto m'ha dit, he anat a cercar els bitllets d'avion i les van a cercar en el Corte Inglés. I ja va ser quan li vaig dir, això no ho han pagat els anglesos. Si ha anat a cercar els bitllets en el Corte Inglés, ho ha pagat en la targeta de sa mare i ni s'ha dignat d'agafar-los ell i t'ha enviat a tu a cercar-los allà. O sigui, li sua sa polla tant tot que ja no té ni filtro. I en el vam dir, bueno, per allà que està, pues m'anam a Londres un dia, però seguia tenint l'esperança que ja hi hagués qualcú. Jo li vaig dir, bueno, si voleu, m'ho anam, però m'anam a comprar vinils i a sortir, a fer dues copes, i estar un parell de dies per Londres, perquè ja no me l'esperi ningú. I tenc el meu dubte de que en Toni aparegui per allà, també. Saps? Vull dir, estarem a Londres, que ja està guai, m'ho anam a Londres, 3 o 4 dies, de puta mare, hotel pagat, viatge pagat, cosa no, però allà no apareixerà ningú, seguríssim.
I varen anar a Londres, se suposa que reunir-se amb Jax Ferreri i la gent de Coda.
En el principi, pues, bueno, risas, no? Estàvem allà, en Albert, per sort, també mos duia per puestos guais, o sigui, els primers dies no pensàvem molt en el tema, però el vespre, si sopant, ja ho van xerrar, en plan, en Toni que diu, mos havia de dir on havien d'anar. Afirmàvem-nos, havíem de telefonar, ningú mos telefonava, ja estava un poc... Jo ja realment estava un poc relaxat, en plan, ja me lo vuelo i punto. Però en Albert, evidentment, sí que estava perdent més coses. I ja estava més nerviós i telefonava en Toni, en plan, que si no apareixia per allà en Toni i arreglava el que estava passant, o sigui, li deia la veritat, que se n'oblidés. I en Toni seguia, diguem que no, que tengo paciència. Fins que va arribar un dia, crec que va ser el segon o el tercer, que va aparèixer per allà, per Londres.
La història ja la coneixem. Quan tothom ja donava per fet que no ho faria, en Toni va aparèixer. Qui no ho va fer mai va ser Jax Ferreri. De fet, Albert Petit es va posar en contacte amb el director de Coda. Segons ell, allà no hi feia feina ningú amb aquest nom.
La sorpresa va ser que aparegués ell. Va aparèixer que amb ferides, no sé d'on conya qualcú, igual qualcú el via ferrat fort, però va aparèixer a Londres, en el centre de Londres, que no sé com conya va arribar allà.
Vam anar a cercar-lo a l'estació, va arribar amb una bossa de plàstic, amb roba i super desalinyado i com si li haguessin passat una pallissa. I ell deia que venia de París, que havia estat a... amb en Jake fent no sé què, no sé, rotllos.
Ell me'l va dir que venia de Marsella, d'una reunió amb ells, i que al final, pues, que per circumstàncies, no podien venir a Anglaterra perquè, ja que sé, no, no ho sé, a saber com el va contar. Però que ell venia d'allà, que havia estat a França amb ells i que havia volat fins aquí, que havia estat allà, que no podien venir. Però això, me'n recordo de Borrelló, que venia com amb pillita o així, que no sé si havia caigut o igual s'havia pillat un pelotazo i va caure per cas seu, no sé. Però bueno, m'ha de sorprendre que aparegués.
A ella se li veia que estava una altra vegada... feia mala cara.
I el vaig agafar, el vaig empènyer i me'n recordo, i vam marxar. Vam marxar, que el vam deixar allà, i el dia següent vam tornar cap a casa.
L'Albert allà se'n va donar compte de veres que tot era un pufó. L'Albert estava molt, molt enfadat i lògic, totalment lògic, perquè l'Albert se va carregar de Wills i el va tenir enganat. I l'Albert és un tio que a mi no manco fa les coses bé i és un tio serio dins del sector i va quedar malament amb mogollon de penya. Vull dir, li va fer molt de mal a l'Albert.
Recordo que està setmanes sense dormir, insomni, aquest tio no em truca, està desaparegut, tal, una banda que hi ha darrere també que està nerviosa, vull tot això. O sigui, vaig passar, crec que, vamos, com mai a la vida en temes de feina. Vaig tenir la sort una mica d'haver-ho aïllat aquí, que no entrés a més, i després que, bueno, també vaig pensar, dic, hòstia, no puc permetre també que aquest tio, no, pues que em destrossi el projecte, no, que tenia en aquell moment.
Albert Petit superaria el cop a la seva credibilitat que va suposar tot l'assumpte de Coda. Qui no ho va superar varen ser de Wills, els grans damnificats de tota aquesta història. No només és que la banda aparegués davant dels mitjans per anunciar una gira internacional inexistent i el cop que va suposar que les seves il·lusions fossin aire. Aquest és Guillermo Borràs, líder del grup.
Lo que yo sé es que en invierno nosotros ya planteamos nuestro año sabiendo que va a pasar esta gira. Es decir, que cada uno de los integrantes de Wills toma una serie de decisiones sabiendo que va a estar fuera. Ahí estuvieron en juego desde relaciones de algunos de los miembros con sus respectivas parejas hasta trabajos, otros proyectos, un posible tercer disco. O sea, muchísimas cosas que dejamos. Pero claro, esto nos obligó un poco a aguantar un segundo disco que ya lo habíamos tocado y retocado, ¿no? O sea, quiero decir que lo que nos tocaba naturalmente era hacer otro disco. Pospusimos ese tercer disco por esta gira. Ese tercer disco nunca llegó. Mi idea era seguir para adelante, pero tú puedes medir tu ilusión, ¿no? Tú puedes intentar motivar a los demás, pero tu fuerza es limitada y cada uno juega con su energía, ¿no? Entonces, esto a algunos... le sentó fatal, incluso yo diría que a algunos de mis amigos hasta llevarlos a una depresión o a cosas así, realmente jodidas. Porque cuando ya no es solamente que tú tengas mucha ilusión, que te encante la música y que lleves mucho tiempo trabajando para que una oportunidad así a lo mejor salga, ¿no? Sino que tú has planeado tu vida, al menos un año de tu vida, en base a una historia que es mentira, o sea, que no existe. Y has perdido, perdón, la parte de la historia que sí era verdad, la has perdido. Es decir, olvídate ya de ir a tocar a Chicago, olvídate de otros conciertos, porque resulta que esos ya se englobaban dentro de esa gira y nosotros no teníamos medios para de repente en poquísimo tiempo reaccionar. ¿Sabes qué pasa? Que de repente es como si sobrevolase la sombra de algo maldito en la banda, ¿no? Ya tú mismo te crees que estás gafado. Es difícil darle la vuelta cuando tú has entrado un poco en ese panorama mental. Entonces... Te cargas un grupo directamente, te lo cargas.
Després del que va succeir a Londres i de que tot el de Coda es vengués avall, vendria un darrer episodi surrealista.
I ell començà amb una història de que no se trobava bé, que estava començant a pillar prenar de que tenia qualque malaltia xunga o així. Fins que un dia me telefona i me diu que li han diagnosticat càncer. És que el primer que pensa és, joder, macho, tio, no s'inventarà això també, sap? Bueno, és igual, vaig anar a veure el loca seva i està, que estic a casa i tal, i tenia uns papers per damunt la taula i me diu, bueno, te mostraré lo que m'ha donat el metge i tal. Però això que t'acosta un paper però no te l'acaba de mostrar. I quan te les va mostrar, canvia de tema i el deixa bé. Li vaig dir, Toni, tio, amb això ja no juguis, saps, amb una puta malaltia. Li dic, jo, si és possible, no me tornis a cridar, perquè tot ese pollo que han muntat per no res, tio, tota esa penya que han enganat, el que li ha fet en Albert, o sigui, això no té nom. Ell seguia dient que els que l'havien enganat eren els anglesos, que no era culpa seva, ell no va admetre mai que s'havia inventat tot, mai. I després ja va ser, pues, igual uns 7 o 8 dies o 10 que va desaparèixer. Després de tot això. Que en Albert m'ha dit, tio, aquest pavo ja no és per aquí, aquest tio ha desaparegut, ningú sap on és.
Dies després de la seva desaparició, va morir Ina Montse, la mare de Toni Pla. Després vendria la pandèmia. Durant anys, cap dels protagonistes d'aquesta història va tornar a saber res d'en Toni, tot i que de tant en tant es sentien rumors sobre que l'havien vist a tal o tal lloc. Fins que un dia, Tommy Solvas, bateria dels Wills, se'l va trobar en el darrer lloc on esperaries trobar-lo.
Tommy, que jo sepa, es la última persona que yo conozca que lo vio. Tommy, que está en un recorrido espiritual en el Camino de Santiago, ya está volviendo después de no sé cuántos días por ahí, se lo encuentra a punto de volver, se lo encuentra bastante desorientado, no lo reconoce, es decir, Tony Plan no reconoce a Tommy. Tony Plan incluso se le encara, ¿no? O sea, le llega a decir, tú no sabes por qué lo que... Porque, claro, Tommy le cuestiona un par de cosas, ¿no? Entonces él le dice, tú no sabes por lo que pasaba, no sé qué, no sé cuántos. Y Tommy, que es un tío pacífico y bastante tranquilo, dice, ¿sabes qué? Pues no. Yo creo que Tommy pensó que la hostia se la dé otra mano, ¿sabes? No será la mía, ¿sabes? Entonces ahí se termina la historia. Claro. Ese es el último episodio.
Y aquí se acababa la historia. Aquest era l'últim episodi. Fins ara.
Hola, hola, hola. Hola.
Super.
Hola.
Salta recte. Posa recte. I el primer que em podries dir és el teu nom complet i quan vas néixer.
Juan Antonio Llinas Pla, el 21 d'octubre del 1961.
Dimarts que ve, episodi extra, el final de tota aquesta història. És el moment d'escoltar la versió d'en Toni. Campeona és un podcast de Joan Cabot per a IB3 Ràdio. La música que hem fet servir és de Ty Segall, Empath i Charles Bradley. Ens podeu seguir a qualsevol de les plataformes disponibles i escoltar a ib3.org/campeon. Oh!
Podcast. Un món de sons.